y un futbol a lo mejor más táctico, de más posesión.
Us heu creuat amb l'Alexia, no us podreu enfrontar.
Sí, ja, mejor.
Millor, sí?
No. No, la verdad que yo siempre dije que no me veía con otra camiseta que no fuese la blaugrana. Han pasado muchos años y creo que ahora quedarán Marta Torrejón, Patri y alguna más por ahí de mis años. Entonces creo que también al final el Badalona es un proyecto como más único, que también yo vengo de la mano de Mercury 13, que son los inversores que tenía Bristol. Y al final está muy bien estar en un club que tiene detrás una inversión que apuesta por el deporte femenino.
Què et sembla que l'Alexia hagi marxat del Barça? Això va ser aquí, per molts encara, molts aficionats culers encara no ho han paït. Tu l'entens amb ella?
Ja. Sí, a veure, al final l'Alexia es una persona muy exigente que yo la conozco desde que tenía 12 años o 10 en el Sabadell. Es una jugadora que ha madurado muchísimo en el Barça con su carrera futbolística y ahora tiene las cosas muy claras. Piensa que Alexia es un referente a nivel mundial ahora mismo. Entonces yo creo que ella, estar en el Barça te conlleva estar a tu mejor nivel, al máximo, también mentalmente, y yo pienso que ella, dicen que una retirada a tiempo, ¿no?, es lo inteligente a veces, lo ha ganado todo, y yo creo que al final la gente no lo entiende, no es solo los domingos o los sábados, pero detrás hay muchísimo trabajo y ella tiene las cosas muy claras.
Ha marxat del Barça l'Alexia, la Mapi, l'Ona, la Salma. Clar, al final totes volen competir, totes volen seguir a un gran nivell. Aquest Barça creus que serà menys potent sense elles?
Bueno, eso es lo que piensa la gente, pero al final el Barça crea jugadoras del mismo estilo. El año pasado vimos Clara Serrayordi jugando una final de Champions, a lo mejor antes no se hubiese imaginado. Y yo creo que quizás en Champions le puede pasar factura jugadoras con más experiencia o a lo mejor una plantilla un poco más corta que han tenido que meter a muchas chicas de la cantera. Pero yo creo que en la Liga irán bien y que en Champions pues depende cómo se les dé la temporada.
Suposo que ho tens marcat en vermell en el calendari. Cap de setmana de l'1 de novembre, saps el que toca, no?
Sí.
Ah, mira.
Se me hace muy raro, la verdad, se me hace muy raro y ya me han dicho, si metes gol lo vas a celebrar, pues obviamente no, pero al final, bueno, yo ahora estoy con el Badalona, mi compromiso es con ellas, yo creo que también son partidos muy bonitos jugar contra las mejores y de hecho el año pasado disfruté mucho viendo al Badalona en la Copa de la Reina contra las culés.
Aquell cap de setmana, el de 1 de novembre, jugueu primer a casa contra el Barça i el partit al sí. Johan, que també suposo serà especial, ja serà més tard, a finals de gener. Ara estava pensant tu, Vicky, quantes vegades t'has enfrontat al Barça des que el vas deixar? Una o dues?
Una con la Roma.
Con la Roma, exacte, això mateix, sí, la Roma va ser
ja fa
unes quantes...
Sí,
i el Camp Nou,
sí.
Déu-n'hi-do. Home, sí, podries demanar el dia que hi aneu, no? Podries demanar que aquest Barça-Badalona fos al Camp Nou, no?
Hombre, pues estaría bien.
Molt bé.
Todo lo que sea tocar buen estadio.
Clar, clar. Tornes a la Lliga F, que ja has vist que moltes coses des que vas marxar han canviat. Ara amb aquesta inversió que es fa a través de la mà de Pau Gasol, la travessa que també, té partits de la Lliga F, moltes coses que han canviat i molts passos que s'han fet endavant, tot i que encara en falten molt per fer-se'n.
Sí, bueno, al final yo creo que los clubs necesitan esa ayuda que al final indirecta o directamente va a afectar a las jugadoras y a que puedan ser profesionales y dedicarse al 100% en recuperación, rendimiento, futuro. Todo el talento que tenemos aquí, la verdad que es una pena que no se desarrolle y que no haya más inversión, o sea, que todo lo que llegue es bueno, positivo, para que la Liga siga creciendo.
Ja que et tinc aquí, també et demano la teva opinió, què et sembla aquest acord de la Federació Espanyola per congelar òvuls a les internacionals?
Sí, bueno, de hecho el otro día hice una entrevista con La Vanguardia y me preguntaron también. Yo creo que cada persona es un mundo y que al final yo lo veo todo, intento verlo por la parte positiva, que al final son más oportunidades, es decir, más opciones donde la gente puede elegir, pero sí que bueno, que se ha hablado mucho también que esto es un paso adelante, pero que también las jugadoras que decidan quedarse embarazadas ahora, pues que también les puedan ayudar a poder llevar el embarazo hasta lo más lejos posible para poder seguir rindiendo, para poder seguir compitiendo y que para que la vuelta de esas mujeres pues sea lo mejor y lo más temprana posible.
A tu t'hauria agradat tenir aquestes opcions anys enrere?
Hombre, sí, por supuesto. Sí que es verdad que, a ver, yo siempre he tenido muy claro que el fútbol era siempre ha sido mi prioridad y tampoco nunca he sentido. Yo creo que al final querer ser mamá lo tienes que sentir. Entonces, hay cada persona, claro, es que es muy personal, pero está claro que ojalá hubiese tenido más opciones, pero no solo en congelar óvulos, sino en irme, en que me hubiese quedado en España jugando, que nunca me hubiese tenido que ir del Barça, pero bueno, cada uno elige lo que quiere según lo que le gusta.
Vicky, és un plaer tornar-te a tenir aquí, a la Lliga F, que la gent de Badalona et pugui disfrutar i que la gent del futbol et pugui tenir més a prop que no pas aquests anys que t'hem tingut lluny. Que vagi molt bé, molta, molta sort.
Igualment, gràcies.
Li hem robat uns minuts a la Berta Torrades. Com estàs, Berta?
Cap problema, molt bé, bona tarda.
Fantàstic, treballar amb tu, sempre ho heu trobat tot bé. Molt bé. Titulars, va.
Doncs comencem destacant aquesta calor, que és el tema del dia, una calor extrema que manté activat el nivell màxim de perill d'incendi en una trentena de municipis de l'interior i també del sud del país. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. Avui, de fet, un foc forestal a Tordera ha obligat a confinar a veïns d'algunes urbanitzacions i a Ripollet les flames han provocat el tall temporal de la C-58. Tots els incendis ja estan sota control. Escoltem Núria Parlon, consellera d'Interior.
Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
En plana internacional, destaquem que Rússia i Ucraïna acorden un alto al foc de 3 dies per facilitar la mediació dels dos enviats especials de la Casa Blanca. La trobada en marxa al Kremlin busca desencallar un procés de pau que, recordem, està estancat des del febrer. Els enviats de Donald Trump porten una proposta per posar fi al conflicte i després de reunir-se amb Putin viatjaran a Kiev per trobar-se, en aquest cas, amb Volodymyr Zelensky. I a Sèrbia es continua enaltint la figura de Rato Mladic, criminal de guerra condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Penal Internacional i mort, recordem, aquesta setmana passada a la presó, als 84 anys. Avui, desenes de militars i funcionaris del règim ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge.
El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
Dilluns està previst que enterrin Mladic en un cementeri de la capital on s'esperen milers de persones. Brussel·les ja ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible, diuen, amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic, recordem, va ser condemnat per genocidi al Tribunal de la Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica, on hi van morir unes 8.000 persones. I acabem explicant que els Xiquets de Valls faran història aquest vespre en la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. Allà hi alçaran 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. N'han parlat pels micròfons de Catalunya Ràdio els presidents dels Xiquets de la Vella, Xavi Pons, i també de la jove, Marc París.
És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
Ens omple d'orgull perquè sabem de què es va inspirar amb el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
Després de la cerimònia religiosa es farà una ofrena floral de la ciutat de Valls a la tomba d'Antoni Gaudí.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
I feu concursets, no sé què feu.
Ràdio esportiva des del 2004.
Són els amos, home.
Amb David Clopés. Yep.
Tot Gira, obrim última hora de programa fins les 9 de la nit. De seguida, hora Barça. Obrirem el nostre bar avui amb l'Olga García, amb el Joan Verdú, l'Alberto Jo, sentirem Flick i farem la prèvia d'aquest València-Barça demà un quart de cinc amb previsió de calorada. 34 graus indiquen, és la previsió demà a l'hora del partit a Mestalla. Repassem marcadors, comencem en primera divisió. Bon partit el que estem veient, entretingut a Butarque, on juga el Rayo. Encara no poden entrar al seu estadi de Vallecas i estan guanyant davant del Racing de Santander.
Ha hagut de remuntar un parell de vegades al marcador. El Racing busca el gol de l'empat. Som al 33 de la segona part. Rayo Vallecano 3, Racing Club de Santander 2.
Avui a primera ha perdut l'Atlètic de Madrid 3-0. Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0 a les 9. Villarreal Deportivo.
En aquest partit, Marc Casado començarà des de la banqueta. Per tant, no és titular en la seva primera participació en aquest Villarreal Deportivo. A la segona divisió, ja ho sabeu, avui ha guanyat el Girona i ara estem pendents d'un parell de partits. El 32 de la segona part, Ceuta 0. Celta de Fortuna 1 i Valladolid 1, Andorra 0 al 33 també de la segona part.
Abans, definitius, Reial Societat B 1, Tenerife 1 i Sporting 0, Girona 2. Amb aquesta victòria el Girona es col·loca segon en posició d'ascens directe. Primera ref, estem pendents de l'estrena a casa, Can Dragó, això sí, perquè està en obres al Narcís Sala, del Sant Andreu a la primera ref, jugant davant l'Àguiles.
I queden ja només 5 minuts perquè acabi aquest partit i el Sant Andreu custodia amb èxit l'únic gol del partit, 1-0, gol de Bermejo al minut 20 de la primera part. Queden 5 minuts més el temps afegit.
També juguen a l'Estadi de Tarragona, en aquest cas el 18 de la segona part, aquí no hi tenim gols, a Cartagena, Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0.
Vam a jugar a l'Europa al camp de l'Alcorcón, amb futbol internacional, cap on mirem a aquesta hora?
Ara mateix cap als Països Baixos està jugant l'Ajax de Mitchell, d'Àlex del Girona, que ja perd contra el PSV Eindhoven. Ha encaixat el primer gol tot just fa uns instants. Ajax 0, PSV Eindhoven 1, al minut 10 de la primera part. Alemanya, el Schalke i el Bayern continuen empatant a 0. Ara som al minut ja 38 de la primera, de la segona part. Per tant, el Bayern de Múnich, que de moment no se'n surt de la seva visita al camp del Schalke. I d'aquí saltem fins a Itàlia, on l'Inter de Milà ha remuntat el partit contra el Nàpols. Inter 3, Nàpols 2, amb un gol de Lautaro Martínez pràcticament en temps afegit. I Anglaterra juga a l'Aston Villa, és un dels equips que es trobarà el Barça a la Champions League aquest any. El 40 de la segona part, Hull 0, Aston Villa 0.
Mundial femení de bàsquet, ja sabeu que ahir va debutar Espanya amb victòria clara davant d'Alemanya, però avui han perdut davant de Mali, 82-73. Estaven pendents les jugadores espanyoles d'un altre partit del mateix grup.
L'ha guanyat Alemanya contra el Japó, això vol dir que els quatre equips del grup ara mateix estan empatats amb una victòria i una derrota, i l'última jornada ha de decidir els tres classificats. L'equip espanyol es pot classificar si guanya dilluns al Japó, pot ser primer o segon de grup, i fins i tot es podria classificar tercer de grup si acaba perdent contra les japoneses.
I compte, perquè a la Vuelta també hi ha molta previsió de calor. Avui n'hi ha hagut a la Serra de la Pandera. Demà final a Còrdoba, altíssimes temperatures, i han pres una decisió a la Vuelta.
Amb els 40 graus que hi ha previstos, fa que la Vuelta redueixi 89 quilòmetres en una etapa que començarà a les 3 de la tarda. Finalment tindrà 110 quilòmetres de recorregut en final a Còrdoba, però se'n retallen gairebé la meitat, se'n retallen 90.
I ja ho sabeu, a x.com /totgira, durant tot el dia d'avui us demanem al Totgira si recordeu alguna transmissió en especial d'aquests 50 anys de ràdio en català. Avui es compleixen 50 anys d'aquella primera transmissió, setembre del 76, que va fer en Puyal. Relacions mítiques del Puyal o de qualsevol altre equip o de qualsevol esport que està dient la nostra audiència.
Mira, l'Urruti t'estimo, és un dels que segueix demanant la gent moltíssim. També el gol de Wembley, saps, quan marca Koeman, aquell picarà, tocarà Vaquero i xutarà Koeman. També, evidentment, el gol de Iniesta a Stamford Bridge és un dels que més recorden els nostres oients, també a alguns altres, com el de Ronaldinho Gaucho al Madrid, amb aquell 0-3 i el Bernabéu aplaudint, ja ara ja em puc morir, que això és el que va dir en Puyal. Són pràcticament, si féssim un rànquing entre els 3 o 4, aquests van sortint per part de tots els oients, a banda de l'encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, que va significar el gol de Messi contra el Getafe en una Copa del...
Ja sabeu
del...
que a l'Exclusiu Digital podeu anar escoltant aquesta transmissió, aquestes moltes transmissions mítiques, històriques d'en Puyal, des de les 8 del matí fins a la mitjanit, una darrere l'altra. Per això que sona...
Pilota per nosaltres i ells que corrin. Ja ens va bé que corrin, que descansaran.
I Vidic i Ferdinand dubten sobre si sortir o sobre Messi o quedar-se
en la final. Entre el Barça i el United a la Champions del 2011, amb aquell partit fantàstic del Barça que va acabar amb victòria per 3-1.
A l'Exclusiu Digital, les narracions més mítiques d'en Puyal, d'aquests 50 anys de ràdio en català. Va, parlem del Barça, que demà juga a Mestalla.
El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
El bar amb B baixa.
El bar avui amb l'Olga García, el Joan Verdú i l'Alberto Etjogo. Què tal? Bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, companys.
Primer bar de la temporada, l'estreneu vosaltres, eh? Privilegi per vosaltres. Han anat bé les vacances, Olga?
Sí, molt
tu
bé,
sempre
molt
que ets
bé.
Viatgera, has anat molt lluny o què?
No, aquesta vegada ha tocat a les Palmes i a Eivissa, tot tranquil.
Bueno, no ens queixarem, tampoc. Tu, Verdú, què, Joan?
Sí, igual, igual. Per aquí les illes, hem anat a les Illes Canàries i...
No us heu trobat amb l'Olga, no?
No, no hem coincidit, perquè jo... La veritat que també és veritat que demà comencem la Lliga, també, de Divisió d'Honor, amb la DAM.
És veritat.
I portem ja pràcticament 4 o 5 setmanes ja entrenant, així que el que és estiu ja fa temps que no hi és, ja.
Entre Mundial i Lliga, Alberto, has pogut fer vacances, tu? Perquè déu-n'hi-do, quin estiu.
Sí, un estiu mogudet. Bona tarda a tothom. He tingut un mes de vacances, turisme de proximitat, Mediterrani, Costa Brava, Costa Blanca, també a Alacant, turisme de proximitat i amb els crios ja saps que s'ha buscat comoditat.
Comoditat per davant de tot. Molt bé, molt bé. Bé, doncs la Lliga ja està en marxa. Demà tenim aquest València-Barça. Avui el Roger Bustat ha estat seguint aquesta roda de premsa, la prèvia d'aquest partit. Què tal, l'Arbo?
Com esteu? Bona tarda.
Va, comencem. D'entrada, us vull demanar pel que ha passat avui amb l'Atlètic de Madrid. No sé si us esperàveu aquesta derrota tan clara, 3-0, avui a Sant Mamés, combinada amb la derrota potser més lògica, perquè el camp del Betis no és un camp fàcil, del Madrid ahir. El Barça demà si guanya serà líder en solitari. Us han sobtat aquestes dues ensopegades, Olga?
Per una part, crec que l'Atlètic de Madrid li està acabant de costar amb tot aquest rebombori del que ha passat amb Julián, però sí que jo crec que hem vist un molt bon atac, en aquest cas de Nico i de Iñaki. I sí que crec que la clau ha estat amb la intensitat que ha tingut a l'Atleti. Jo crec que, tot i que han tingut les seves ocasions, però sí que he vist un Atleti de Madrid molt més dubitatiu i, en canvi, l'Atleti que ha sortit a mossegar i ha dominat en molts trams del partit, però sí que després ja, quan l'ha matat sencer, però sí que per la resta jo crec que, bueno, ja se sap que aquí a Sant Mamés és molt complicat, però la veritat és que és un dels camps que també costa guanyar.
Madrid 9 punts, el Barça també té 9 punts, demà si guanyen tindria 12, l'Atlètic de Madrid es queda 6-7. Tu sorprès, Alberto?
Doncs sí, sorprès, perquè a més són dos partits bastant similars, el de la Cartuja d'ahir i el de Sant Mamés avui. Són dues primeres parts on el Madrid ahir va tenir dues ocasions claríssimes per marcar i no les va fer. I l'Atlético ha tingut avui dues ocasions claríssimes per marcar. Una al pal increïble de Kang Yi Lee, que toca un pal, passa per sobre de la línia de porteria i se'n va a servei de porta per l'altre pal, no? O sigui, una jugada absolutament estrambòtica, no? Però sí que és cert que les segones parts, especialment l'Atlètic Club avui, que ha sortit, com deia l'Olga, amb molta rauxa, ha marcat dos gols en gairebé un minut, el Xolo ha intentat estriar l'equip, ha acabat jugant amb Llorente de davanter, bueno, ha fet coses una mica estranyes al tècnic argentí, i ahir el Real Madrid va tenir per marcar, no ho va fer, i el Betis sí que ho va fer. Si mirem en general, especialment el Madrid ahir, si mirem el partit en si mateix, per ocasions de gols, per goles esperados, no?, que se'n diu ara, de quantes ocasions has tingut i la qualitat de les mateixes, segurament en un altre partit el Madrid hagués guanyat, però com que no va marcar, ho va fer el Betis, i Álvaro Vallés, que es va convertir també en heroi, no?, amb la nit d'ahir, a tornar aquest penal sobre Mbappé.
Joan, vols afegir alguna cosa més?
No, crec que l'Alberto crec que ha fet la millor valoració possible. Sí que és veritat que el partit d'avui de l'Atlètic de Madrid, la primera part crec que ha sigut superior a l'Atlètic de Bilbao. He vist un Atlètic de Bilbao bastant perdut, però és cert que quan només comença la segona part i ha marcat el primer gol, l'Atlètic de Madrid ha acusat moltíssim a l'efecte motivador en aquest sentit i li ha costat moltíssim. De fet, sí que és veritat que la segona part de l'Atlètic de Madrid ha sigut molt fluixeta, i respecte al partit que va jugar el Madrid, jo crec que com a positiu destacaria que el Betis en cap moment li va perdre la cara, no? Sí que és veritat que interpretes que en un partit d'aquestes dimensions el Madrid sigui protagonista, però crec que el Betis va fer el partit que tocava i va aprofitar les ocasions, que al fi i al cap quan jugues contra un gran és el que has de fer.
Molt bé, doncs demà el Barça és qui ho ha d'aprofitar. Si guanya demà Mestalla seria líder en solitari en 12 punts, que és l'únic equip que pot aconseguir el 12 de 12. A veure, hem tingut un petit ensurt aquest matí perquè estàvem pendents de la Lamine Yamal, però hi serà la convocatòria, oi, Arbo?
Sí, de fet està viatjant cap a València. Avui és veritat que s'ha entrenat en solitari, que no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop, després Lamine li ha dit que estava bé i per tant...
Quan se'l va fer aquest cop?
No ho ha dit.
No se sap,
No ho ha dit, no. No, diu que tenia un petit cop i que per això doncs, han preferit que no s'entrenés amb l'equip. Després ha explicat Flick que Lamine li ha dit que estava bé i, per tant, viatja amb l'equip i podrà jugar demà. Això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui titular o no demà més talla. El Barça viatjant ara cap a València, faran nit allà amb Lamine, també amb Gabriel Jesús i amb Livakovic, que són les novetats a la llista. Veurem si demà debuta Gabriel Jesús. Torna Gavi també, ja recuperat, deixa enrere aquella contusió al genoll i també és a la llista, una llista de 24 jugadors. Això vol dir que Flick n'haurà de descartar un abans del partit.
Creieu que demà, pensant que dimecres que ve hi ha Champions, Barça-Feyenoord, dimecres que ve, 3 quarts de 7, després en parlarem del Feyenoord, que l'ha estat seguint l'Arbusà. Demà poden arribar les primeres rotacions, algun canvi especialment al davant? Alberto, com ho veus?
Home, ja està rotant Flick, especialment al centre del camp enrere. És cert que davant no tant, però
davant
enrere
no tant,
sí que...
Davant ha mantingut una mica excepte. El primer partit, que és veritat que Gordon no va ser titular, ho va ser Adeyemi, però correcte, els següents ha jugat Gordon.
Sí, al centre del camp sí que han anat rotant, han anat entrant Dani Olmo, a la defensa doncs també. Jo, aviam, sí que és cert que hi ha partit de Champions entre setmana, però també és un partit que jugues a casa contra el Feyenoord, no? És a dir, no has de tocar anar al Parc dels Prínceps ni rebre el Manchester City. Rotacions a dalt, veurem si aprofita Hansi Flick per donar una mica de descans a Lamine, si aprofita també per donar descans a Gordon o a Rafinha, però clar, és difícil perquè és molt sucós intentar fer el 12 de 12. Gordon està rendint molt bé, Rafinha està a un nivell espectacular. Per cert, Camello, amb el doblet d'avui, es posa amb 5 gols també, així que Rafinha també té un al·licient molt important per demà, per superar i posar-se al capdavant de la classificació de golejadors, i Lamine ve de fer un doblet de gols, no? Per tant, rotacions a dalt, jo crec que el cos li demana a Flick posar 3 punts de distància amb el Madrid, posar-ne 5 amb l'Atlético de Madrid i afrontar aquest partit de Champions amb més tranquil·litat encara, si cap.
Així d'entrada, el partit important és el de demà, Olga.
Sí, sens dubte, i a més és, jo crec que és un partit que també coneixent a Hansi Flick, doncs la Lliga és el més important, sí que després ja es veurà què succeeix a la Champions, perquè jo crec que és l'objectiu que té tot el culer ja per fi guanyar la sisena, però sí que jo crec que per mi l'únic dubte que pot haver-hi en aquesta alineació és la mitja punta, sobretot crec que en banda potser li dona l'oportunitat a Jules Koundé, i que Eric descansi per la Champions, però per la resta estem veient que va rotant, però tampoc està fent moltes rotacions, perquè ja té clar que Rafinha, Gordon, Lamine és el seu trident màgic. Després ja la resta entren com a revulsius, però veurem, perquè també el València doncs, intentarà doncs, posar-te les coses difícils, però sí que, clar, 12 de 12, com deia molt bé, és algo que poques vegades succeeix i que és molt important, doncs, per a més sabent amb el precedent de que els teus dos rivals han perdut, que és el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
Ara estic pensant en les possibles rotacions. Jo no sé si ja pot ser el dia per veure Rodri titular. Creieu que pot ser el dia, Joan, de veure Rodri titular?
Jo me l'imagino jugant amb Champions el primer partit a casa. Val. Crec que és el seu escenari ideal. Sí que és veritat que el camp de València suposadament és un partit on has de tenir molt la pilota i tenir molt de control per intentar evitar les contres i aquestes segones jugades. Aquí, Rodri, podem dir entre tots que potser és dels millors o el millor del món. En quant a l'alineació, jo crec que un jugador que no fa el primer partit, en aquest sentit, parlant de Lamine una mica, crec que és el millor moment per intentar que entri Adeyemi i veure'l des de l'inici, amb la qual jo estic interpretant que pugui jugar Adeyemi, Rafinha i Gordon, i ja sí que és veritat que de cara al dimecres que ve, sí que crec que en quant a la Champions crec que ja entrarà Rodri, i és un partit que al final, veient el calendari que tens de Champions, les dues primeres jornades les tens que treure com si, crec que si aconsegueixes aquests 6 punts, crec que el camí, doncs, bueno, no es fa més fàcil, però sí que es fa una mica més entretingut per tots, així que crec que aquestes dues primeres jornades, sobretot Flick, ho té en ment, el que és el tema Champions, i d'alguna manera crec que el tema Lamine, doncs això que et deia ara, no? Pel partit demà crec que va una miqueta just, més que res perquè és un jugador que no ha fet un prepartit, que ha treballat al gimnàs i el pot reservar d'alguna manera, i a la Champions crec que anirà amb tot el que tingui.
Una altra cosa és que ell vulgui, eh? Una altra cosa és que
bueno,
ell vulgui...
Bueno, però
que...
al final també és una bona... No una excusa, però sí que és veritat que Flick com a entrenador té la capacitat per això, no? Per dir que un jugador que realment ha estat treballant al gimnàs, que potser no ha fet el prepartit, que no sap realment si aquest cop demà desapareixerà o no desapareixerà, bueno, pot ser una bona raó que la mi no entengui. Com entendrà o no, ja és un altre tema, però crec que li pot servir com a primer... com a primer argument per fer-li entendre que demà és un bon partit per descansar.
Ara és meravellós. Fixeu-vos, aquesta temporada és molt difícil encertar l'11 titular de Flick perquè té tantes alternatives, tantes, a totes les línies, com això és, vaja, un regal caigut del cel per qualsevol entrenador.
De fet, anava a dir, perdona, que l'únic que no ha rotat al darrere és el Xavi Aspart.
Sí,
no?
Correcte.
Això sí que és,
correcte.
Sí, han rotat tots, el Gerard ha rotat, l'Eric ha rotat, el Cancelo encara no ha començat a jugar d'inici, Koundé l'altre dia que va jugar de titular, i l'únic que no ha rotat és el Xavi Aspart, començant a la banda esquerra i acabant els partits com a interior. No? Per tant, això et dona una mica l'indicatiu de les possibilitats que té Hansi Flick amb aquesta profunditat de plantilla que ara mateix té.
Molt bé. Ara sentirem a Flick, però abans, deixem que passi un moment pels partits que tenim en marxa, perquè és a punt d'acabar-se el de primera divisió, el de... anava a dir Vallecas, no, el de Butarque, on juguen Rayo i Racing.
Sí, continua el Rayo 3, Racing de Santander 2, el Rayo que es defensa dels atacs del Racing, fins i tot amb targetes vermelles per protestes a la banqueta del Rayo, però de moment continua aquest 3-2.
Molt bé, el que sí que s'ha acabat, primera rep, és el partit del Sant Andreu. Macià, confirmem la victòria del Sant Andreu?
Sí, la confirmem i l'ampliem, perquè ha marcat el segon el Sant Andreu al minut 98 de partit, en la típica jugada que l'Àguiles de Múrcia puja a rematar l'última falta i el porter inclòs deixa la porteria descuidada i el contraatac, doncs, del Sant Andreu. Javi Gómez ha fet el 2-0, per tant, el Sant Andreu, que suma els 3 primers més punts a la jornada 2 i en l'estrena a Can Dragó.
Molt bé, fantàstic. Doncs et deixem anar a zona de vestidors. Gran victòria del Sant Andreu, els primers 3 punts de la temporada. Merci, Macià.
Que vagi bé, David, gràcies.
La Cartagena continua empatat en el Nàstic de Tarragona, 32 de la segona part, Cartagena 0, Nàstic 0.
A veure, Flick, ha demanat un punt d'atenció, no? Perquè demà és d'aquells partits que tens una oportunitat d'or, però, home, si falles, evidentment, doncs no serveix de res que ens ho peguin els rivals.
Sí, partit que pot ser trampa, diu que demà els espera un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, després en parlarem, i a més veient el que li va passar ahir al Madrid.
I think when you see the game yesterday...
Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
And it's not easy there.
Molt bé. Flick, per tant, demana aquest punt de prudència, d'atenció dels seus jugadors. Demà aquest València-Barça a 4:45. I ja amb tripleta de capitans, o bé, pòquer de capitans, són 4, ja oficialment decidit, eh?
Sí, 5 capitans.
Cinc, perdó, 5.
5.
Repòquer.
Sí, 2 dels quals els ha escollit Flick. Per aquest ordre són Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine. Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine.
Flick. De Jong finalment entra en el grup de capitans, sí. Que inicialment no hi era.
Flick ha triat els dos primers, que són Rafinha i Pedri, això ha estat Flick, qui ha dit doncs seran aquests dos, i la resta els ha votat al vestidor. Per tant, al vestidor han votat Eric, De Jong i Lamine com a tercer, quart i cinquè capità. És el mecanisme que ha triat Flick aquesta temporada per escollir els capitans, i ell mateix avui ha explicat per què.
When I see the team, also the players,
Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència, i crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans, volia escollir-ne 2, aquests dos, perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé, però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.
A veure, tots heu estat futbolistes. Rafinha i Pedri, els primers capitans, i escollits per l'entrenador, per Flick. Us sembla bé que siguin ells i que Flick ho hagi fet d'aquesta manera, Alberto?
Jo, per mi, Rafinha és líder espiritual i esportiu d'aquest equip, porti un braçalet. Al final, quan hi ha una votació, moltes vegades hi ha entrenadors que prefereixen que es votin 2 i deixar 2 per antiguitat. N'hi ha d'altres que prefereixen que tots els triï la plantilla, n'hi ha altres que els trien ells mateixos. A mi em sembla correcte. Jo, per mi, Rafinha havia de ser capità sí o sí, el primer, des del meu punt de vista, pel que jo veig, i el dubte que hagués tingut és entre Pedri i Eric, quin dels dos podria Flick designar com a segon. Prefereix Flick donar-li aquesta responsabilitat a Pedri, també amb una crec que amb una espècie com de vot de confiança cap al jugador canari, no? Que és un jugador espectacular, que és un jugador que al Barça li pot donar molt. Ell parla molt d'influència, especialment de Rafinha, tant a l'aspecte ofensiu com defensiu, i a Pedri en l'aspecte d'ordre, no? Per tant, em sembla més que correcte. Jo diria que Rafinha, Eric i Pedri sí o sí, i després tant Frenkie de Jong com Lamine Yamal, doncs, si l'ha votat al vestidor, doncs res a dir.
I que intervingui l'entrenador, Olga, i em escolli els dos primers, et sembla bé aquest sistema?
Sí, perquè al final jo crec que sempre ho diem, el líder de l'equip sempre ha de ser l'entrenador. Jo crec que és la figura més important que tothom ha de respectar. Crec que també s'ha guanyat els galons suficients Hansi Flick perquè aquest any pugui tenir la carta de llibertat, doncs, per fer peticions i que Deco li porti els jugadors sempre i quan no ens entenen aquestes casuístiques, però crec que en aquesta equació del líder de decidir els dos primers jugadors, doncs crec que la resta després no el que ha de fer a nivell de votació també, perquè sí, és molt més democràtic el poder triar. Crec que per mi Rafinha, com molt bé deia l'Alberto, crec que és clau, sobretot perquè ja l'estem veient com a capità, té molt sentit el que sigui per la seva intensitat, com competeix, i per mi el caràcter que fa, doncs, que tots els jugadors el segueixin. Després, el que molt bé també deia és el fet de Pedri, que jo crec que és molt interessant, sobretot perquè no és un líder com els que veiem, un Puyol, un Rafinha en si, però crec que és el que al final acaba d'ordenar l'equip des del joc, i crec que això per Flick també és molt clau. I l'any passat jo ja ho deia, que crec que una de les figures que va ser, doncs, aquesta reivindicació va ser Eric, i crec que pot ser una decisió que pot sorprendre molt a la gent, però crec que al final és un jugador que ha rendit en totes les posicions, que ha estat tota la temporada passada jugant quan en peces que potser no eren les seves més preferides, així que crec que l'elecció de tots ha estat molt bé.
Tots heu estat capitans, els tres? Heu estat capitans en algun moment? Sí. Sí, oi?
Sí.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Tu, Joan, com et triaven els companys o t'havia triat alguna vegada l'entrenador?
Doncs he tingut de tot, la veritat.
Ah, sí?
Al llarg de la meva carrera he tingut de tot. Normalment sí que és veritat que per el que més majoritari ha sigut realment ha sigut el temps que portaves en el club, que a partir d'aquí, lògicament, és on sortien els primers tres capitans, podríem dir. Era un tema de qui portava més temps. I després sí que és veritat que en algun club ha sigut l'entrenador que ha fet una mica com el que ha fet ara Flick, no? Amb aquests jugadors que ell intueix que poden ser jugadors que siguin claus, ja no a nivell de titular, que ell ha parlat de la paraula titulars, sinó de jugadors que puguin tenir aquesta transcendència per poder parlar amb el club, per poder buscar segons quines situacions. Però bueno, jo crec que és acertat. Parlant o analitzant una miqueta individualment a jugador per jugador, a mi em sorprèn una mica que la posició quarta de Frenkie, quan l'any passat, ara no recordo quina posició tenia l'any passat, però passar quarta a mi em sorprèn una miqueta. I després també sí que és veritat que crec que Rodri, tard o d'hora, acabarà sent aquest jugador, potser sense braçalet, que també d'alguna manera sigui aquest jugador important.
Es nota que al Tot Gira escollim gent amb pes al vestidor. Tots han sigut capitans i els tenim els tres aquí al bar.
De Jong era el tercer l'any passat. Ter Stegen, Araujo... Sí, Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha i Pedri.
Això mateix. Molt bé, a veure, mercat tancat. També l'ha valorat avui Hansi Flick a la roda de premsa.
Sí, perquè dilluns, després del partit contra el Rayo, ja va dir que no esperava cap moviment d'última hora, però el mercat encara no s'havia tancat, es tancava l'endemà. El dimarts, finalment, es van fer oficial dues sortides que estaven cantades, la de Caçador i la de Cortés, la d'Álvaro Cortés. L'última arribada va ser la de Gabriel Jesús. Això ho vam saber el cap de setmana passat. I ara que s'ha tancat el mercat, Flick està convençut que, respecte a la temporada passada, doncs, han augmentat el nivell de l'equip.
After some players are leaving, so we also have to sign other players. It's normal, and I think also it's like you know, it's for me it's not.
Va marxar alguns jugadors i n'havíem de fitxar d'altres. Per a mi no és fàcil parlar amb els jugadors que estan creixent a la Masia i dir-los que és millor que canviïn d'equip i millorin fora. Jo sé que els jugadors de la Masia tenen el somni de jugar al primer equip, però també hem de ser sincers amb els jugadors. Tenim grans objectius i volem guanyar títols. Així que volíem augmentar el nivell i la qualitat de l'equip i ho hem aconseguit. De moment pinta molt bé. Els canvis són normals a la vida i al futbol. Estic convençut amb els canvis que hem fet i estic content.
Yeah, I was said, I'm happy with this team.
Doncs content Hansi Flick amb el mercat. Demà aquest partit al camp del València, el València, que ha començat malament, Arbosar.
Sí, molt malament.
No ha guanyat encara.
No ha guanyat, són dues derrotes i un empat. Les derrotes són consecutives, aquestes últimes dues, contra el Betis i el Depor, i per això el tècnic Carlos Corberán espera competir i, sobretot, reivindicar-se demà.
Lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada. Y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
És el meló per obrir de cada temporada, Alberto, el València.
Sí.
I normalment acostuma a sortir malament.
Sí, sí, perquè a més el València sempre el tenim ubicat, bueno, no sé, jo et diria que dels últims 40 anys, doncs no sé si deu ser en l'històric de la Lliga, no sé si el cinquè equip o no sé, dos finals de Champions a principi de segle, campió de la UEFA el 2003, si no m'erro, campió de la Copa el 2019, bueno, doncs és un equip que l'hem tingut sempre en bona estima, no? Va haver un moment en el qual la propietat que està, recordem-ho, a milers de quilòmetres de València va decidir, doncs, trencar, no?, aquesta, diguéssim, aquesta gestió, no?, des de Marcelino fins a Longoria i Mateu Alemany, i de tal manera que a partir d'aquí tot van ser problemes. Aviam, el València realment ja està en una situació molt complicada, no?, perquè ja va arrossegar molts anys de dificultats. És cert que quan hi ha un canvi d'entrenador, el primer que fa l'equip és revifar, no?, aquesta revifada dura, no sé, 3, 4 o 5 mesos, i quan comença la temporada següent ja comencen els problemes, no? Ja és notori que entre la plantilla i l'entrenador hi ha una desconnexió, això ja no ho dic jo, és una cosa que és pública i és oberta, i aviam demà com respon l'afició, no?, perquè l'altre dia va parlar el president en roda de premsa, va ser una roda de premsa molt, molt tensa. És cert que el nou Mestalla s'està construint ja, però és un equip que té una afició molt exigent, que té una afició molt, molt nombrosa, però si ara mateix repassem la plantilla que té el València, ostres, doncs, sincerament fa por. Fa por perquè jo veig la plantilla de València, veig la plantilla de, no sé què dir-te, del Racing de Santander o del Rayo Vallecano, o equips, diguéssim, que normalment estarien en la zona mig-baixa de la classificació, i hi ha molts equips, Deportivo de la Coruña, que tenen millor plantilla que el València, i això tard o d'hora pot suposar un catacrac total que faci que passi el que ningú vol a València, que és un possible descens. Per tant, demà és un partit molt i molt difícil pel València, i que si no és capaç d'endollar-se ràpid el partit a l'equip de Corberán, doncs la gent es començarà a posar nerviosa i ojo.
Bé, doncs demà veurem quin València ens trobem en aquest partit a Mestalla. A tots tres, moltíssimes gràcies. Primer bar de la temporada, i més que en farem, amb els nostres capitans de l'equip, amb l'Olga García, amb l'Alberto Jogo i amb el Joan Verdú. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
I sort al Joan demà amb el debut.
I sort, exacte, amb el debut. Contra qui jugueu, Joan?
Al camp del Sant Andreu.
Molt bé, doncs a veure com van les coses. Molta sort per la temporada. Gràcies, Joan. A veure, Marc Andrés, ha començat el partit del Barça Lliga F al camp del Sevilla.
Sí, minut 7 de la primera meitat, empat a 0 entre el Sevilla i el Barça. Aquest és el segon partit de la Lliga F del Barça, que va guanyar 5-0 en el seu debut. Un Barça que juga amb Catacoll, Esmei Brooks, Irene Paredes, Marta Torrejón i Martina Fernández, Sidney Schertenley, Vicky López, Claudia Pina, Kerolin, que debuta a l'11 titular, va tenir uns minuts a la primera jornada, Graham i en punta Eva Payor.
Super Copa Ibèrica d'handbol. La final ha començat, la podeu seguir per Esport 3. Juga el Barça ara mateix per aconseguir el primer títol de la temporada.
Primers instants de partit, el Barça guanya l'Sporting de Portugal per 3-2. Per tant, de moment avantatge del Barça. Mira, acaba d'empatar l'Sporting, per tant, empat a 3.
Molt bé. Tinc l'Orfeo per aquí. El tenim a Madrid. Hola, Orfeo. Com tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda,
David. I què li va passar al Madrid ahir?
Bueno, jo crec que hi ha una mica... Potser té una mica de raó al Mourinho quan parla de... que van tenir oportunitats. Jo crec que sobretot a la primera part el Madrid va ser bastant dominant. Jo crec que no va estar dinat l'Mbappé, clarament, no només per al penal, sinó perquè sobretot a la primera part va tenir una ocasió que va arribar el Vinícius. Potser va ser el brasiler més generós, no? I no va acabar la pilota dintre la porteria. I bueno, el que sol passar en aquests casos, no? Quan t'enfrontes amb un equip que té arguments, com és el Betis, encara que sigui a la contra, doncs vas perdre el partit, no? Ara queden les queixes, el VAR, no? Hem començat molt aviat, però bueno, de moment jo crec que tenim un Mourinho encara una mica contingut, no?
Home, ahir va sortir una miqueta, el Mourinho.
Una miqueta, però encara.
Com va dir que
encara
el Betis li havia tocat la rifa.
Exactament, que li havia tocat el gordo. No va dir, però bueno, quan li van preguntar per les accions va dir que no les havia vist. Bueno, encara està una mica contingut, no? Bé, jo crec que el clàssic partit que domines no en massa claretat en el que té a veure amb l'atac, no? Però si no tens definició, més un equip com el Madrid, doncs hi ha un equip com el Betis, que recordem que és un equip de Champions, no? Encara que hagi entrat, diguéssim, com a cinquè equip, doncs això pot passar, no? Crec que ho ha dit també el Hansi Flick avui, no? Que el Madrid va estar bé, però no va tenir punteria davant la porteria i ara ja comencem amb una derrota. Si el Barça fa el seu treball demà a Mestalla, doncs les properes rodes de premsa de Mourinho potser no seran tan, diguéssim, tan tranquil·les ja, no?
Orfeo, vaig contra rellotge, però sí que et vull preguntar per Diomande, perquè entra la segona part, té 30 minuts i crec que Madrid de moment estan una mica allò... Bé, sorpresos perquè s'han pagat molts calés i de moment, és veritat que és molt aviat, però no li han vist res d'especial.
Bueno, res, ni especial ni no especial, no? El que diuen des de dintre del club és que el Mourinho vol tenir molta cura amb ell, no? Vol anar molt poc a poc perquè la pressió no pugui amb ell, no? Sobretot la pressió de lo que el club ha pagat. Però bé, si fas el fitxatge més car de la teva història, comença la temporada i no apareix, està clar que hi ha un problema, no? I després, altra cosa, el Guler sí que apareix. I com ja va fer la darrera temporada amb el Xavi Alonso, intenta aprofitar les seves oportunitats i al Mourinho li agrada.
Sí.
Jo crec que aquí el Madrid té un problema i això dependrà clarament de la resposta del jugador Costa de Marfil.
Segurament té a veure amb la gestió dels intocables, no? I aquí clar, hi ha el problema que té Mourinho. Veurem com acaba tot plegat.
Clar, però en qualsevol cas, el que sabem és que Diomandé, malgrat el que ha pagat el Madrid per ell, per a l'entrenador no és un intocable.
Veurem. Orfeo, gràcies, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ha marcat, per cert, el Barça.
Ha fet la jugada de sempre Caroline Graham Hansen, necessita May Brooks, per tant, minut 11, Sevilla 0, Barça 1.
Una pausa i de seguida tanquem el Tot Gira.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
Però et veig una mica inquiet aquests dies.
Ara qui viu com solíem viure?
Perquè tot un món s'acaba.
La casa, el servei.
Quants en veus fora, doncs?
Uns quants.
Ai, senyor.
Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fins a la mitjanit ja sabeu que podeu escoltar l'exclusió digital alguna de les mítiques transmissions del Puyà a la Catalunya Ràdio. Ara és habitual que les transmissions de futbol escolteu molta gent, no només el narrador del Barça, Espanyol, Girona o Sabadell, sinó també els micròfons autònoms, els centre de dades, els vistaires, els qui controlen les xarxes, molta gent. Fa 40-50 anys això era ben diferent. Avui, el dia que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català, de la mà del Quim Puyal, en aquell Barça Les Palmes del 76, en fa molta, molta il·lusió poder saludar i tancar el programa amb el que va ser el seu primer centre de dades, el Josep Maria Batllori. El Bati. Hola, Bati.
Molt bé, David. Molt content de participar en aquest aniversari tan històric.
Sent els 50 anys, no podies faltar en una cita com aquesta. D'entrada et volia preguntar, Bati, com vas conèixer el Puyal, tu?
Home, mira, evidentment primer com a oient, no? És a dir, no d'entrada, però potser no vaig trigar gaire a enganxar-me a les seves transmissions de Ràdio Barcelona. I personalment, com el vaig conèixer personalment? Doncs mira, quan va arribar a Catalunya Ràdio la temporada 85-86. O sigui que vaig passar de ser un fan seu a treballar amb ell. Vull dir que com m'hauria pogut imaginar això quan el sentia, no?
Sí, tu eres fan, mira, del Puyol, eres fan.
Sí, sí, total. Sí, sí. Home, no des del 76 als primers partits, perquè però després em vaig enganxar. Mira, jo feia segon de periodisme i encara no sabia, mira, ni que faria esports, ni que alguna vegada treballaria a la ràdio. O sigui que d'escoltar el Puyol durant 7 o 8 anys a Ràdio Barcelona, vaig passar a treballar amb ell, o sigui, increïble.
El Bati ens coneixem de fa molts anys, ha treballat a Catalunya Ràdio moltíssims anys, hem compartit redacció i us puc ben assegurar que és home de ràdio, sempre has estat un home de ràdio. Quins eren els teus referents de ràdio quan encara no treballaves a la ràdio? Qui feia futbol en català en aquella època?
No, en català ningú.
Ningú.
En català ningú. Però jo recordo que sentia les transmissions del Barça per la ràdio que feia una altra persona mítica d'aquella època, el Miguel Ángel Valdivieso, evidentment en castellà, a una emissora que es deia Ràdio Peninsular de Barcelona. I ho he dit en castellà expressament, eh? I si no escoltava el Valdivieso, doncs de vegades sentia un altre gran d'aquella època, que es deia Agustín Rodríguez, que feia els partits per Ràdio Joventut. O sigui que jo el sentia molt a tots dos.
Parlant de petit, quedi clar, eh? I jo ho dic perquè la gent, potser els més joves, això els hi costa d'entendre, no? Però si volies escoltar el futbol a la ràdio, parlem dels principis dels 70, només podia ser en català. Això canvia a partir del 76, amb aquella primera transmissió que fa el Puyol.
Has dit en català, volies dir en castellà.
En català no es podia escoltar res.
Això.
A partir del 76 això canvia de la mà del Puyol. En quin any tu entres a formar part de l'equip de la transmissió del Puyol? Entenc que quan ell entra a la ràdio ja és el primer moment que tu hi entres a formar part de l'equip.
Sí, al començament, de quan va arribar ja a Catalunya Ràdio. Evidentment no a Ràdio Barcelona, eh? O sigui, entro jo a formar part de l'equip de la primera temporada del Puyol a Catalunya Ràdio, és a dir, la 85-86.
És l'arribada del Puyol aquí a Catalunya Ràdio. Clar, en aquella època les transmissions, n'hem pogut recuperar algunes, ara, de fet, avui estem recuperant algunes transmissions a l'exclusiu digital, algunes més contemporànies, d'altres més antigues, i el que sí trobem és que antigament les transmissions sentíem el narrador i poca gent més. Com sorgeix la idea del centre de dades, que és la primera tasca que vas tenir tu a Futbol a Catalunya Ràdio?
Bé, el Puyol volia que es fes el seguiment dels altres partits que jugaven mentre jugava al Barça, i n'eren molts, potser 8, perquè es jugaven tots a les 5 de la tarda, no com ara i des de ja fa molts anys, que es juguen tots en horaris diferents. I per això va crear el centre de dades, per fer el seguiment de la resta de la jornada. Però he de dir, David, que la temporada anterior, la 84-85, jo ja feia això. Quan les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio les feia l'estimat Lluís Canut.
El Canut, sí, tant.
Sí, sí. O sigui que el Puyol va arribar a la temporada següent, la 85-86, i ell va crear el nom, va crear la denominació de centre de dades. Però a veure, abans del centre de dades, o sigui, al començament de futbol en català a Ràdio Barcelona, no hi havia un narrador i prou. Una altra cosa és que et refereixis, evidentment, anys anteriors a emissores que feien el Barça en castellà. Hi havia narrador i prou. Però el Puyol ja va començar amb una altra persona. O sigui, va començar amb l'il·lustre Eduard Boet, ja al 76. Després, al 78, va arribar la fantàstica Isabel Bosch, que va ser la primera veu femenina en una transmissió del Barça. O sigui que primer va ser Puyol Boet, al 78 Puyol Boet Isabel, i molt poc després Puyol Boet, i clar, un altre gran, el Bassas, Puyol Boet Bassas. I si no et faig menció de persones del començament de Catalunya Ràdio, a banda del Bassas, com el Jordi Basté o la Pilar Calvo, no, és perquè m'he referit només als primers anys, els primers. És a Ràdio Barcelona.
Els pioners, després arribaries tu, eh? Amb aquesta figura del centre de dades, un altre mític, el Bati, que en aquella època, doncs, no és com ara, perquè ara disposem de webs amb tots els gols en directe, a banda que podem veure també per televisió, des de l'estudi, tots els partits de la jornada en joc. Això no passava en aquella època. Hi havia un partit en obert i poca cosa més. Aleshores, com feies tu aquesta feina de centre de dades? Com t'informaves de la resta de partits?
Sí. Bueno, no teníem res, ja ho has dit tu. No hi havia ordinadors, no existia internet, no hi havia ni una tele a l'estudi, ni una. Jo havia de seguir els altres marcadors de l'única manera que es podia fer. És a dir, jo tenia un auricular amb la nostra transmissió en una orella, o sigui, quan dic un auricular, dic una orella i prou, l'altra no, i a l'altra orella tenia un altre auricular petit que estava connectat a una ràdio petita i sentia emissores d'àmbit estatal que donaven els gols en el moment que es produïen.
És a dir, clar, si hi havia gol del Recreativo, tu ho escoltaves primer per aquella ràdio, i després tu ho explicaves en directe. No?
Sí, senyor, sí, senyor. Jo el sentia i quan hi havia un gol deia gol del Recreativo, gol del Betis, gol del Mallorca, qui fos. Sí, 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 sí.
Què en recordes tu, Bati, d'aquelles primeres transmissions de futbol a Catalunya Ràdio, amb l'arribada a l'aterratge del Puyol, que ja venia de Ràdio Barcelona i que comença aquell projecte aquí, en una ràdio que tot just en aquell moment comença a caminar?
Doncs jo al començament molt nerviós, deixa-m'ho dir així, cagat perquè tot sortís bé. I vaja, a banda de fer arribar els oients als marcadors de la manera que t'he dit, o sigui, sentint emissores d'àmbit estatal, vaja, com que no hi havia ordinadors ni internet, se'm va acudir fer servir una eina que per mi va ser fonamental. O sigui, com podia saber jo, per exemple, imagina que el Barça aquell dia havia guanyat per 7-0, no? I si, com podia saber jo si també havia guanyat per 7-0 alguna altra vegada? Doncs gràcies a uns anuaris molt petits de la història del futbol que es deien Dinàmico, que s'editaven a Saragossa, jo vaig fer fotocòpies de tot, va ser una feinada, i allà hi havia tots els resultats de la història. I amb paciència, doncs, durant la transmissió, buscava fins que trobava un 7-0, o no. Però vaja, si el trobava, ho deia. Quim, la temporada 56-57, el Barça va guanyar per 7-0, a no sé qui. I els gols els van fer aquest i l'altre. O sigui que, vaja, que no, el centre d'as no només donava resultats i gols, sinó que també buscava coses d'aquestes.
Com diria aquell, això seria una feina de rata de biblioteca, de tenir totes les, tota la informació, tots els llibres, t'hauries baixat l'estudi allò amb un pes de llibres, anuaris, informes, per tenir tot controlat.
Gairebé una maleta, sí.
M'ho puc imaginar. La cura per la llengua, pel català, això sempre ha estat un segell del Puyol. Sempre va ser una prioritat a la transmissió?
Sí, va ser una prioritat des del primer moment. Però escolta, no es va tractar només de sentir per primera vegada a la vida expressions que es va inventar ell, no sé, a veure, s'escapoleix de l'escomesa del contrari, aquest jugador té fama de destraler, la cridòria és impressionant, però no només eren expressions novedoses seves. Es tractava de parlar sense castellanismes ni barbarismes. Deixa'm recordar una cosa, que una vegada vaig per antena, vaig dir lletrero. En Puyol no em va rectificar. Sí.
No et va rectificar, antena?
No. Va continuar narrant, però perquè jo de seguida em vaig adonar. I vaig tornar a intervenir per dir que demanava disculpes per haver dit lletrero, no? I que havia d'haver dit rètol o cartell.
Sí, això mateix.
Llavors el Puyol em va fer un cop de mà. Per fer-me un cop de mà i fer-me quedar bé, va dir, de vegades hi ha cartells que semblen lletreros.
Sí,
i esclar, m'agrada molt.
Si t'havia de rectificar, ho feia d'una manera, diguem-ne, molt elegant sempre, el Puyol.
Sí, però vaja, jo també li vaig donar peu perquè de seguida vaig entrar a rectificar-ho, no?
Sí.
I vaja, em va agradar molt que em fes aquest cop de mà.
Tens calculat quantes transmissions has fet al costat del Puyol?
No. Home, a veure, vaig ser 20 temporades a la transmissió. En dues ocasions. Primer vaig estar 6 anys, des del 85 fins al 91, i després 14 anys del 98 al 2012. I vaja, jo què sé, que entre la Lliga, la Copa, l'antiga Copa de la Lliga, les competicions europees que jugués el Barça, doncs home, més de 1.000 transmissions.
És
segur.
El que t'anava a dir, he comptat més de 50 partits per temporada, per 20
sí.
anys, serien més de 1.000, exacte.
Sí,
mateix.
Sí, potser 1.200, no ho sé.
Déu-n'hi-do. Demà el Bati el sentireu, per ser a la TDT, i ja ho veureu, ja ho veureu, que podreu comprovar una de les grans virtuts que té el Bati, que és, sens dubte, la persona més ordenada, més aplicada que ha tingut mai aquesta redacció, que ha treballat tants i tants anys al costat del Puyol, que d'en Puyol en sap tot, i també guarda al cap les narracions tal com les va fer en el seu dia el Puyol. Això ja ho descobrireu demà a la TDT. Però també té una virtut el Bati, que gràcies a ell, la fonoteca d'aquesta casa guarda encara moltes de les narracions que va fer el Puyol, perquè tu, i a l'inici allò, gravadora en mà, enregistraves, quan veies que hi havia un partit important, enregistraves i treies aquell gol i el guardaves a la fonoteca de la ràdio. I gràcies a això encara els conservem.
Sí. I fins i tot de les primeres èpoques, quan no hi havia Dalets, vaja, direm Dalet, que és un ordinador, no?, perquè la gent ho entengui, amb so digital, amb tal. Però jo els treia de cintes antigues, de cintes de Revox. I aleshores els anava guardant, i si hi havia alguna cosa especial que em cridava l'atenció, durant la transmissió m'apuntava al minut quina hora era, i aleshores quan s'acabava, o l'endemà, anava i la buscava. I amb el pas dels anys, aquestes cintes les vaig convertir en digitalitzar perquè estiguessin allà a l'ordinador. I aleshores que... Digues.
Nosaltres, Bati, moltes vegades a la redacció diem, ostres, com és que guardem aquest gol? I sempre diem el mateix. Gràcies al Bati, que aquell dia va pensar, això s'ha de guardar! I sí, per exemple, mira, guardem coses com aquesta.
Carrasco, fer un gol! La passa per Alonso, vinga, la Vinga! Vinga, i tot sol, que el porter surt! Per sobre, mira-la per sobre! La Riblet, que la porteria buida! Marcarà! No! Em podria morir!
Fins i tot tenim guardats no gols, eh? Una errada que va cometre en Perico Alonso, crec que la Romareda, estem parlant dels anys 80, 82, per ser exactes, i el Bati va dir, ostres, aquesta narració va ser genial, i tu vas dir, això s'ha de guardar.
Però deixa'm un apunt molt petit, sí? Aquest gol, o aquest no gol, va ser a Ràdio Barcelona, perquè estem parlant de gener del 83, temporada 82-83. Va ser a Ràdio Barcelona. I jo gravava coses a casa meva, perquè jo no treballava a Ràdio Barcelona. I jo gravava coses i per antena de Ràdio Barcelona, aquell dia els hi va fer molta gràcia, igual que nosaltres, i jo allò ho vaig gravar, però perquè estava gravant, no perquè ho busqués. I clar, aquesta cinta, amb el pas dels anys, va anar... de casset, cinta de casset, evidentment. Va anar per a Catalunya Ràdio i jo doncs ho vaig passar al Dalet i ara aquest, això, però ja et dic, era una narració del Puyal de Ràdio Barcelona i que jo la vaig tenir per casualitat, perquè mira, estava gravava coses, jo, saps?
Sí. Ja fa anys que et vas retirar, Bati, segueixes escoltant la ràdio, no suposo? Ets home de ràdio encara.
Sí, moltíssim. Home, l'emissora que més escolto és la nostra, Catalunya Ràdio, també escolto la Cati... Perdó, que ara s'ha de dir...
Trescat Info.
I si hem de ser sincers, no, escolta, també escolto moltes vegades RAC1, també ho he de dir, si ho faig, ho dic.
I en poques paraules, si et demano què significa la ràdio a la teva vida, què diries?
Home, què significa arreu de la teva vida? Potser el que diria ara és una mica trivial, no ho sé, però perquè sàpigues el que significa, per exemple, si jo me'n vaig al bany a rentar-me les dents, necessito la ràdio al costat. Quan em dutxo, també. Si sóc a la cuina fent el dinar o recollint-la, la ràdio al costat. Qualsevol cosa que faci a casa, la ràdio al costat. Això sí, això s'ha de dir. Jo continuo sent dels antics, que escoltem la ràdio amb una ràdio de piles. O sigui que mai la sento pel mòbil. I si vaig al carrer, doncs aleshores si vaig al carrer tinc una ràdio de butxaca amb auriculars, també de piles, per sentir-la pel carrer. Això sí, clar, si només deixo de sentir la ràdio de piles si la sento al cotxe, i és això.
Bati, m'agrada molt avui haver conversat amb tu, m'ha agradat molt, i sobretot acabar el programa aquest dia tan especial, avui que es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català. Tu formes part d'aquest llegat, per tant, gràcies, abraçada forta, i ens veiem aviat.
Molt bé, David, moltíssimes gràcies.
Molta il·lusió avui, el dia dels 50 anys de la primera transmissió en català, poder tancar amb un il·lustre d'aquelles primeres transmis, el Josep Maria Batllori i el gran Bati. A veure, marcadors, abans no tanquem. D'entrada, el Barça, Lliga F, jugant al camp del Sevilla, està guanyant, eh?
Minut 28, guanya des del minut 8 amb gol d'Esme i Brooks, assistència de Graham Hansen. Tot això ho repassem en el partit 100 de Pere Romeu com a entrenador del Barça.
Tenim el Barça d'handbol jugant la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
Un partit molt igualat, perquè ara mateix hi ha un Barça 11, Sporting 11, minut 18 de la primera part.
I estàvem pendents també del partit del Nàstic al camp del Cartagena, primera ref.
Ha rescat un empat al camp del Cartagena, que havia guanyat també la primera jornada. Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0. Per tant, els granes amb 4 punts després de dues jornades.
Algun marcador més que ens quedi pendent?
També estem pendents del futbol internacional i del partit que està jugant l'Ajax contra el PSV a la Lliga Neerlandesa. De moment no va massa bé pel conjunt de Mitchell, que el descans perd per 1-2 a Ajax 1, PSV Eindhoven 2.
Molt bé, a les 9 a la primera comença el Villarreal Deportivo, el partit a l'estadi de la Ceràmica. Ho deixem aquí, demà hi tornem, quan acabi la TDT ens hi posem nosaltres, amb més tot gira, i recordeu que dilluns també farem una transmissió del Sabadell. Adéu-siau!
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Raül Orgales i Marçal Tur. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del control central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 8:15 després de la TDT del València-Barça.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.